Míriam Sánchez és psicòloga experta en trastorns alimentaris i adolescents del centre ITA, i mare d'una nena adolescent, a més. Míriam Sánchez, bon dia.
Bon dia.
Aquest matí explicaven que gairebé un de cada quatre adolescents admet que ha fet dieta sense control mèdic. Clar, segons ja diu des de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, això podria ser un primer pas per desenvolupar un greu trastorn alimentari. Clar, estem parlant de que siguis amb 15 anys, evidentment amb més riscos, que en 40, fer dieta sense control, diríem que és un claríssim factor de risc per caure en una mena de trastorn alimentari, no?
Sí, així és. De fet, és un factor de risc i un factor desencadenant. En la història de les persones que han tingut un trastorn alimentari, quasi sempre trobem que l'inici del problema comença amb la dieta, amb aquest desig de perdre pes i d'intentar, a través del control del pes, fer canvis en la seva vida. Normalment està vinculat a altres problemes que té la persona, emocionals, problemes familiars o situacions traumàtiques que ha de viure, però a través de la dieta és on troben una via, no?, d'intentar canviar alguna cosa, i molt vinculat a la imatge corporal.
Aquí fins a quin punt les xarxes tenim, amb les xarxes tenim un problema?
Bé, estem detectant en els últims anys en què les xarxes, no?, han entrat amb molta força a la vida dels nostres adolescents, que és una de les etapes de major risc per presentar un trastorn alimentari, el fet, tenint en compte que la imatge corporal, que el desig d'agradar, que la necessitat de formar part d'un grup i la importància dels iguals en aquesta etapa és tan important, en la xarxa social trobem aquest fenomen exaltat, no?, en el que t'exposes constantment. El teu món és molt ampli, perquè abans es reduïa a la gent que coneixies en persona, els amics amb els que anaves a l'escola o del barri, i ara els nostres adolescents, el seu aparador, i tant el que ells exposen com el que veuen, la seva àrea d'influència és molt alta, perquè segueixen a moltes persones que ni tan sols coneixen. I moltes persones que presenten a través de les xarxes socials una imatge, la imatge perfecta que volen que els altres vegin, no? Això té un gran impacte en l'adolescent, que des de casa, no?, va seguint aquestes imatges tan perfectes, aquestes vides tan meravelloses, no?, en el que fa que hi hagi un impacte en l'autoestima molt important, en el que un s'acabi veient pitjor, acabi pensant que el que hi fa o que els amics que hi té no són suficients, no? I aquesta poca valoració de la vida d'un mateix i de la imatge d'un mateix pot fer que busqui alternatives per estar millor i per assemblar-se a aquestes persones que idealitza, que són moltes i que estan constantment enviant aquests missatges, no?
De fet,
sigues perfecta.
Instagram és la xarxa segur més perillosa. Aquest matí explicàvem que, segons la revista Cosmopolitan, al Regne Unit, Instagram es veu que restringirà les publicacions que anuncien productes per perdre pes.
Sí. Està bé que comencin a regular i que hi hagi una conscienciació, per tant, dels mitjans per poder reduir aquest impacte. De totes maneres, pensem que no és suficient amb reduir o prohibir, sinó que tenim aquí una gran tasca, no?, tots, com a societat, els educadors, els professionals, els pares, en ensenyar als adolescents, als joves, a fer un ús saludable dels mitjans de comunicació, de les xarxes, i que puguin tindre un pensament crític, de que puguin llegir entre línies, no?, que aquells missatges que reben, que aquella imatge que sembla tan perfecta, no?, que darrere normalment hi ha tot un control de la imatge que volen donar, no? I si els ensenyem a poder fer aquesta lectura més crítica, no?, a poder relativitzar el que veuen, també els ajudarem a que quan la rebin puguin qüestionar-la i que no tingui un impacte tan fort en la seva autoestima.
Ja. En tot cas, continuem parlant més de noies que de nois?
Sí, la presència del trastorn alimentari encara és molt més alta en dones. Estem per 10 persones afectades, 9 són noies i un és un noi.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo recordo que fa uns anys hi havia alguns reptes a les xarxes, com el de tenir la cintura més prima que un foli d'INA 4, o el de juntar els dos genolls i que fossin més prims que un iPhone 6. Encara corren reptes com aquests?
Sí, encara corren, i encara s'ha fet molta lluita per les pàgines pro-anorèxia i bulímia, Però no hi ha hagut manera de regular-les. Tanquen una i en surt una altra, no? Encara hi ha molts missatges en les que normalment estan guiades per persones que pateixen un trastorn alimentari, en el que d'alguna manera fomenten, no?, aquesta idea de que estar prim, de que ser rigorós amb la dieta farà que estiguis millor i que resolguis els problemes que tens, i per descomptat no és la via de solució dels problemes. La via de solució, quan un pateix, quan un té baixa autoestima, quan un ha patit situacions traumàtiques, és resoldre-ho, tractar-ho en tractaments especialitzats, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De fet, vull fer una pregunta, perquè vosaltres des d'aquest centre de Barcelona tracteu casos també de trastorns alimentaris i d'anorèxia i bulímia. Puc preguntar quin és el cas més jove d'anorèxia o bulímia que heu tractat?
9 anys. Hem arribat a tractar i una de les coses que hem detectat és que l'edat d'inici està baixant. Cada vegada ens arriben famílies a ITA demanant ajuda per filles més joves. I amb quadres molt greus. Una de les coses, no? Sí que veiem positiu que es demana ajuda perquè hi ha més consciència a la societat i els professionals i els pares detecten abans que alguna cosa està passant, i això és positiu, perquè si ho detectes i busques l'ajuda adient, el pronòstic és molt millor i és molt més favorable, i estalviem la gravetat, no?, que ve si no ho intervens. Això és positiu, però el que és negatiu és que veiem quadres que inicien a una edat molt primerenca i que s'agreugen amb molta rapidesa. I això fa que, al ser tan joves i amb la poca maduresa, no?, que tens els 9, 10 anys o 11, sigui difícil el tractament, no? Per tant, ens estem trobant amb una situació complexa que requereix, no?, que fiquem i intervenim amb la família, amb l'escola, amb l'entorn de la persona afectada, i d'una manera molt específica, atenent la realitat que un pot tindre als 9, 10 anys.
Algun dia m'haureu d'explicar com una criatura de 9 anys cau en un procés d'aquestes característiques. O on són els pares, o on estem la societat. Perquè no estem parlant de criatures adolescents de 15, 16, 17 anys, estem parlant de nenes de 9 anys.
Sí, és que la pressió per la imatge i la importància de tindre èxit, de ser reconegut, de ser important a la classe, per exemple, des de molt petites ja està ben aquesta influència. Aquí també, com a societat i com a família, si donem molta importància a la imatge, si fem comentaris despectius sobre la imatge d'altres persones, sense adonar-nos, estem influint, no?, en que els nostres fills, que ens escolten, que ho capten tot, vagin construint una idea, no?, de que estar prim està bé, de que tindràs èxit si ets prim, i si tens un pes que no és el que socialment s'està reconeixent com a exitós, doncs les coses no aniran bé. Si aquesta influència la tenen des de petits, doncs arriba un moment en el que creuen que el que han de fer és això, és seguir aquesta línia. També els hàbits alimenticis dels pares també estan contribuint. Si els pares es fiquen a dieta, si els pares li donen molta importància a estar pendent del cos i de donar aquesta imatge, doncs els fills això també ho aprenen.
Moltes gràcies per les teves opinions i molta sort, de debò.
Moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos aquest espai.